Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos un día más a un nuevo programa de Cruce de Caminos. Sari, Zorio y Carmen Lainez en la realización y en los contenidos os dan las gracias por estar ahí y os saludan calurosamente desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya sabéis que podéis escucharnos sintonizando 102.5 en vuestro dial o a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad. Hoy, en cierto modo, vamos a completar el programa que hace unas semanas le dedicamos a la escritora, Alicia Palazón, quien con su novela Los 16 peldaños está viviendo un dulce momento de éxito, de crítica y de público. Y digo que completamos aquel programa porque hoy nos acompaña para hablar de toda una serie de temas que quedaron en el tintero, quien acudió también a este día, el también escritor y además académico, Artur Agüir. Artur, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
Gracias a ustedes, gracias a vosotros, por haberme convidado. Es un placer.
Gracias a ti por estar aquí. Artur Agüir es licenciado en Filología y profesor de Lengua y Literatura, habiendo desarrollado una amplia labor de estudio, difusión y creación en el ámbito de la literatura valenciana. Es académico de la Academia Valenciana de la Lengua desde su constitución, habiendo sido anteriormente miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana y de los Ratpenat. Entre sus libros se encuentran los poemarios de Lletres y Rent, 1992, de Set en Set, 1995, Premio Ciudad de Valencia y Llibre de Bicis, 1998. Dentro de la investigación ha estudiado la obra de Ausias Marc, de Gil Albert y Proxita, y es autor en coautoría con Alicia Palazón de La historia de la literatura valenciana, publicado por La Oronella. Artur, ¿cómo recuerdas la batalla de Valencia?
Jo molt intensament, perquè la vaig viure molt intensament i molt de prop. Certament, ara intente reflexionar sobre tots els fets que jo vaig viure i pense que lo millor que pot ocórrer en una societat és que no arribi a l'enfrontament. Però certament veníem de la transició democràtica, el coneixement que se podia tindre per part de tots i de la societat, del món del valencià, de què significava ser valencià, de quina era la bandera dels valencians, de com s'havia de denominar la llengua dels valencians, de si havíem o no de tindre les coses que els valencians demanaven en aquest moment, que era l'Estatut d'Autonomia. Tot això crea un conflicte en la societat valenciana, que és el que es va denominar després Batalla de València, que la veritat crec que a la llarga ha sigut prou desastrós per a la societat valenciana i per al seu desenroll. Però crec que també en aquell moment els que van participar o van fer la immensíssima majoria de bona fe, no? I per això, per allò que consideràvem que era el ser valencià.
Ja. ¿Y crees que se podía haber logrado mucho más de lo que se logró a nivel político, a nivel cultural? Hay relatos de quienes vivieron aquellos años que están cerca de la Cale de Borroca. ¿Fuimos sensatos o fuimos pusilánimes?
Jo crec que sí que hi ha una gota de sensatea molt important que és la que va fer que no correguen coses que després ens hagueren tots arrepenedit. És cert que hi havia un conflicte molt important i hi havia gent molt exaltada. Però crec que sempre vam conservar un fet que era que els valencians en això la divisió no podia arribar a ser tanta. Tots teníem algun familiar que pensava de forma diferent a nosaltres, tots teníem algun amic que pensava de forma diferent i per tant jo crec que després s'ha vist que no tenim per què enfrontar una cosa en l'altra, sinó fer-les viables i valencianes, que és el que estem intentant fer.
Claro. I Artur, ¿cuándo estalló verdaderamente el conflicto?
Jo diria que pràcticament ja al principi, en els primers moviments de l'autonomia, en la massa de la societat. Jo era molt jovenet, tinc en compte que m'estàs fent unes preguntes ja, com si jo fora... Jo en el 77 tenia 12 anys només, però vaig tindre un pare que es va moure molt per el tema valencianista, per lo Ratpenat, etc. I ja el 9 d'octubre de l'any 77, aquell 9 d'octubre fascinant i gegant de tot el poble demanant l'estatut d'autonomia, hi hagueren dos símbols en el carrer, dos maneres de cridar a l'autonomia, País Valencià o Regne de València, ja es va veure certa divisió i ese primer dia en el carrer. Però crec que la divisió procedís dels anys 60 i tants, quan es crea el conflicte, hi ha una part de la societat valenciana, entre ells està Alfons Cucó, està Xavier Caps, està Miquel Adler, etc., que es neguen a allò que es diuen els països catalans. I ahí va néixer un poc la divisió intrauterina, podíem dir. La divisió feta dins del valencianisme, que era molt minoritari, però que després, quan els que comencem a circular per aquesta transició, que volem fer coses i que ens agrada tot el tema del valencià, és quan ens topetem en la divisió que hi havia dins del valencianisme ja feta societària completament i sense possibilitat massa de raonar. Hi havia uns pacs. El pac era 4 barres, llengua catalana, País Valencià, etc. O, i esos pacs, al final, la societat es va dividir en dos. Crec que ahir va tindre també molt que veure la premsa quotidiana, sobretot les províncies. Hi havia molta gent que s'alimentava continuadament de la lectura de les províncies i s'enfadava molt cada vegada que li diuen això està passant així, o volen ficar català allà, o volen fer això i això. Ho explico simplement perquè era la visió que es tenia per una part de la societat valenciana, diguem, que no havia estat en la cuina fent ixe perol polític, diguem, que ara no volia menjar-se el poble valencià. No volíem allò, no es volia allò, es va reaccionar, i jo crec que, de tota manera, fins i tot des del Partit Socialista, això s'ha comprès, des del catalanisme s'ha evolucionat comprenent-ho també, i des del propi valencianisme també. Estic parlant quasi de termes antics, també per a que ens entengam una miqueta. Yeah. Jo crec que ara els valencianismes estan confluint i sí que estan fent un camí important que esperem que ningú... quebrante.
Sí, exactamente. Yo ya sé que eres muy joven, Artur, pero te estoy preguntando...
No, ahora ya no lo soy tan.
Porque sé que eres un gran conocedor de todos estos temas y un estudioso.
Ahora ya
y
no
por eso
sí,
te lo estoy preguntando. Artur, las normas del PUS fueron una operación de ingeniería política desde Madrid para dinamitar cualquier posible vínculo entre Valencia y Cataluña.
Yo creo que no.
¿No?
No, yo no diría tant. Yo... no dir que alguna vegada poguera haver certa simpatia o certa potenciació des de Madrid per desfer una germanor. Jo també he dit sempre, la germanor existent durant la Renaixença i fins i tot durant el franquisme entre valencians, catalans i balears, que així se presenta el diccionari català-valencià-balear en l'Ajuntament, venien naus, sí, venien barcos de Mallorca a visitar els xocs florals de l'Orrat Penat, venien poetes i anaven poetes, etc, etc. Això després es va trencar també per la lectura, que jo sempre dic pseudoimperialista, que Catalunya va fer després de la personalitat ixa que tenim compartida. Ixa personalitat compartida que tenim ha de ser compartida.
Claro.
I ha de deixar viure a totes les parts. No fer una metonímia i fer-ho tot com Déu, mentre que l'herència, com si l'herència me la quede jo, la resta de coses ja veurem. Jo crec que sobre això també estem fent camí, estem fent... igualtat, estem aconseguint cada vegada més certa igualtat. Avui estava en un curset sobre el tema del diccionari, el lèxic, la quantitat de lèxic valencià cantat en el diccionari normatiu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i la veritat és que estem fent, nivellant lèxicament allò que es va descompensar en cert moment per falta de poder polític i lingüístic en València.
Ja. Yeah. Unión Valenciana y otros partidos minoritarios como Esquerra Nacionalista Valenciana la siguieron, pero a pesar de los miles de votos que llegó a sacar, nunca se tomó en serio el cultivo del valenciano. ¿Era esta una estrategia, alejar a los valencianos del valencianismo oficial para castellanizar la sociedad?
Es un poco la pregunta que fes a des que no t'ha respost del tot. Una cosa es que desde Madrid s'aprofitara el conflicte, d'acord? I una altra cosa és dir que les normes del Puig van ser inventades de Madrid. Això ja te dic jo que no. Era una gent que venia de la universitat, que venia i que volia fer un valencià diferent, molt més d'ací, molt més local, que fins i tot responguera la forma escrita a la forma parlada. Això era una manera també de allunyar-se, diguem, de la norma que, en la que els valencians havien escrit durant molt de temps. I aquesta claro. Cosa sigui dita també. Però, clar, els que ens apuntarem a escriure d'aquella manera ho fem per reivindicació de la llengua valenciana i del valencià, per equilibrar la veritat sigui dita. És veritat també que les normes del Puig van funcionar a un grau tan mínim durant els primers anys, però que després es van catapultar quan arriba la meua generació. La meua generació, dic, des de Vicent Flor, Felip sí. Benz, Alicia Palazón, l'intent de l'Auronella, les joventuts de lo Ratpenat, jo era president de les joventuts ratpenatistes en aquella època, Vicent Flor de Unió Valenciana, de les joventuts sí, d'Unió Valenciana, sí. Estava Xuxa Carles, hi havia un ambient de gent, diguem, que volien fer coses interessants en el món de la cultura i que van veure en les normes del Puig una de les formes d'expressió. I si les normes, certament, si Unió Valenciana les haguera potenciat, és possiblement, parlaríem d'una altra manera. Si el PP se les haguera cregudes, parlaríem d'una altra manera. Però realment va ser un intent simplement de resistència d'uns quants que volien fer alguna cosa en València i que després es va quedar com es va quedar la cosa, no?
¿Y cuál es la situación actual? Porque los Ratpenat y la Real Academia de Cultura Valenciana siguen siendo los adalíes del seccionismo, oye, bueno, es lingüístico, pero a la vista de los libros que editan, ¿el valenciano brilla por su ausencia, plegándose al castellano como lengua vehicular?
Claro, es que d'això no podem estar contents. Vol dir-se, hi ha un moment en què algú ha de pensar, jo no sóc tan important com és la llengua. Si vehicular la llengua d'esta manera la societat m'ha dit no, la societat són els escriptors també, són els professors de valencià que estan tots els dies a l'aula, són aquells que van duent dia a dia el valencià. Si aquesta gent ha dit que no, hi haurà un moment en què hauràs de reflexionar i pensar, potser este no siga el millor camí per a defendre el valencià. Jo no veig per què no podem fer normal el valencià que ara mateix l'acadèmia està predicant,
claro.
Que el considera absolutament viable. Tots hem d'estar còmodes escrivint i parlant i fent ús del valencià, perquè, clar, al remat, l'ús social té tanta importància com qualsevol altra cosa. I estar sempre llevant un accent o posant-lo, que si esta paraula s'ha d'escriure aixina o aixana, si hem de fer, és una malaltia que hem de resoldre, perquè la llengua la utilitzem per a comunicar-nos.
Exactament.
I hem de, lo que hem de fer és usar-la.
Sí.
Si no la usem, per molt que defengam, tindrem unes lletres d'or que posarà llengua valenciana i darrere hi haurà un femer. Això no és possible. Per tant, hem de convergir en qui? En tots aquells que també des de el catalanisme tradicional, diguem-ho així, han evolucionat cap a posicions molt més flexibles i molt més nostres, perquè la gent va comprenent i la gent va entenent i va llegint i va sabent que no se pot mantindre una cosa que vaja contra allò que és la ciència i allò que se sap.
És veritat. Artur, tú estuviste en el mundo político y cultural valencianista desde sus orígenes. ¿Cuáles crees que fueron los principales errores que se cometió para que Valencia nunca tuviera un peso en España como Cataluña o el País Vasco?
Uf, això no és nou, eh? Això no podem pensar que ha sigut la societat esta la que ens ha donat. Això no és nou. Mire, me contaven una anècdota sempre quan anaven els retors catalans a parlar en el Papa per a defendre els seus posicionaments i les seues coses. Abans d'entrar a parlar en ell, era un grigall. Tots els retors parlant, discutint, debatent. Però una vegada entraven dins a parlar en el Papa, només hi havia una veu ferma i clara que li dia: això és el que volem. En canvi, quan eren els retors valencians, es trobaven callats, sentats, tranquils, reposant. Però quan entraven dins a parlar en el Papa, era un grigall, cada un volia dir la seua. I això és una gran diferència. Una altra és que els polítics d'ací, quan han funcionat a Madrid s'han oblidat de fer política valenciana. Això ha sigut dissortadament aixina. Sempre se fica com a exemple a Blasco. Jo no ficaria com a exemple a Blasco, però després sí que han hagut una gran quantitat de polítics que no han deixat el seu pes com a valencians dins de les estructures de l'Estat, i així ens ha funcionat. No crec que fora... Ara, en aquell moment, quins van ser els errors? Jo crec que vivíem experimentant un camí, érem moltíssima il·lusió. Això, el que no ha viscut la transició i no ha viscut la gent del Partit Comunista pegant cartells en el carrer, els socialistes en el carrer del costat, sí, els altres que se toquetaven... Clar, allò, a qui li ho expliques dirà, quines coses, no? Ara s'està vivint una transicioneta gràcies als moviments socials i tot això, en alguna mida semblant. Però allò era molt bonic, allò era molt bonic. I quan ja es consolida Unió Valenciana com a partit i tal, jo crec que l'error fonamental és que la gent no estava formada en allò que havia de ser el valencianisme. Se n'anava tot en un sospir, era tot, visca València i la traca. Sí, bueno, sí, i ara sí. Després, què hem de fer? Això a lo millor que en la ciutat de València estava més clar, havia crescut Unió Valenciana d'una forma bàrbara, no sabies qui era l'alcalde de no sé qui, que podia ser una gran persona, una boníssima persona, però que no sabia ni de la història del valencianisme, ni de què havia ocorregut, ni que havia existit un estatut d'autonomia o 5 o 6 projectes d'estatut d'autonomia abans de la guerra, que no coneix la seva tradició històrica i política. Estem fent una construcció molt fàcil de caure.
Sí, sí, sí.
Damunt el Partit Popular en una visió política, jo crec que d'altura, no solament dedicada a València, sinó a tots els territoris, diguem, que contenien partits regionalistes, va fer l'abraç de l'orso i se'ls anà quedant. Unió Valenciana podia haver sigut una gran possibilitat.
Sí.
Hauria d'haver sigut una gran possibilitat.
Una pena.
I crec que molts van patir de no saber-ho, de no tindre consciència d'això. Cada un se salva com va poder, uns se n'anaren ací, els altres allà. Si la estructura possiblement, no sé, no s'haguera discutit entre ells de la forma tan bàrbara de fer-se mal en premsa d'una manera categòrica. Després això, que no sabien molt bé on anava, que havies de ser el més nacionalista de tots els nacionalistes del món, perquè com duies la senyera en blau havies de ser més que els altres, o no, o... No hi havia una clara idea. Moltes vegades proposàvem en aquella època cursos de formació al respecte de la cultura valenciana, de que entengueren també què és el món polític i com se desenrolla el món polític valencià. Però, clar, no saben res, només per intuïció, només per sentiment...
Sí, no puede
ser.
La
cosa després es desprèn.
Faltaron muchas cosas, es verdad. Artur, ¿era necesaria la Academia Valenciana de la Lengua? ¿De la llengua?
Jo crec que sí, jo estic convençut que sí. Era la única eixida. Sí. Si s'haguera nomenat a la universitat com a, institució normativitzadora, la societat... part de la societat haguera dit que no, haguera hagut un conflicte important, i si s'haguera fet a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, igualment per l'altra banda. Crec que la confluència ha sigut molt interessant, molt bonica, allí s'han viscut moments de tota classe, com pots entendre en una societat humana,
claro,
en què, a més, pues, les coses estes de la llengua són tan vivencials en tots els acadèmics, i en fi... Com és natural, han hagut des de plors fins a abraços, fins a portades, fins a tota classe de coses. Però hem fet un camí per la llengua, jo crec, molt interessant. Torno a repetir ara, per exemple, en el Diccionari Normatiu Valencià, que crec que eixirà a l'octubre o a dir ja,
sí,
ja, en paper, és el millor recull lexicogràfic valencià en tota la història de la llengua, ni fullana... Va fer una cosa com la que hem fet ahir de desembarc de paraules valencianes al diccionari.
Estupendo.
I és tot un diccionari ordenat a la valenciana, diguem.
Eso es muy bueno. Artur, ¿se podría afirmar que la Academia Valenciana de la Llengua ha acabado con la batalla de València?
Jo això...
No lo puedes decir.
No ho podria dir del tot. Jo veig algunes actituds encara molt fonamentalistes. a una banda i a una altra, però sí que hem aconseguit desactivar moltes coses. Crec que un incendi com el que hi hagué en aquella època no el tornaria a haver. Crec que hi ha molta més gent de trellat, crec que hi ha molta més gent confluent i crec que no hauria d'haver. Ara, per exemple, està molta gent, en fi, temerosa una miqueta del canvi polític que hi ha hagut, si això comportarà un canvi respecte a la denominació, respecte a la simbologia, respecte... Jo torno a repetir que espere que tinguin una visió històrica clara i que sàpien, en el tema lingüístic almenys, que l'acadèmia és la que ha servit per a fer del valencià una cosa molt més normal, que tot el món puga en tots els aspectes, no una llengua només literària o una llengua només de cultura, sinó el dia que puguem fer ràdio, el dia que puguem fer televisió, el dia que puguem fer cine, el dia que puguem fer un diàleg entre novel·les, tindrem les paraules justes i nostres a la nostra disposició. I no és solament això, és tot el camí que s'ha fet respecte a la llengua i a les entitats que velen també per la llengua. S'ha intentat parlar molt en tots. És cert que tenim encara al descobert el flanc valencianista, a mi prou que em dol. M'agradaria tindre ponts i tindre diàleg en la RAC i en lo Rapenat, però de moment les coses no poden ser, no poden ser. També m'agradaria que l'Institut d'Estudis Catalans, per altra banda, fora més realista, vera les coses com són i no es mantinguera en les posicions un poc fundamentalistes que, en què es manté avui en dia, no?
Sí. Sin embargo, se habla mucho del consenso de la unión de fuerzas que el entonces presidente Eduardo Zaplana vendió cuando se ha demostrado que no era cierto del todo. Ahí están asociaciones como la que hemos nombrado o partidos políticos como Poble que siguen reivindicando las normas del Puig.
Estas cosas no son fáciles. Una llengua no es fa en un día. I tampoc és una cosa... Hi ha molta gent, o hi ha alguns... Mire, no sé si canvia molt més fàcil d'actitud un simi, un ximpanzé,
sí,
que un home. A un home li costa moltes vegades per coses personals. Moltes vegades per coses que no sabem molt bé, però li costa. A vegades allà en l'acadèmia hem estat defendent una certa paraula i pareix que quan tu no triomfes... sigues tú el que está fent les coses. No sé si m'explique.
Sí, sí, t'entiendo perfectamente.
No sé si m'explique. Com si la paraula ja fora tan nostra que fracassar en ella. Hem de tots, poquet a poquet, anar parlant, anar mirant. Sí que és veritat que hi ha un partit que és Poble que ha presentat així. A mi me pareix molt bé sempre que vaig cap a les bones finalitats. I la bona finalitat no pot ser una altra que tindre una llengua normal. No podem tindre una llengua que vol en aquesta societat només 25 persones.
No.
No podem. És com si jo volguera ara escriure en castellà. O volguera, no sé... Mira, jo sóc aficionat al futbol, val? I a lo millor diria, vull que facin com en el rugbi. Instantània, el partit se para, se mira molt bé el que s'ha fet i l'àrbit torna i diu gol o penalti o el que siga.
Val? A mi eso me parecería bien.
Molt bé. Ara, si els futbolistes li diuen que no, si els àrbits li diuen que no, si l'afició li diu que no,
claro,
jo al remà diré, pues bé, ho dic estar.
Pues, exacto.
No? Això és el tema. És dir, el tema és, en la llengua que proposeu, hi ha molta gent que està escrivint i està fent o no. I per contra, l'altra normativa és la que funciona. Haurem de pensar més en la llengua i menys en nosaltres?
Sí, yo creo que sí, pero bueno, Artur, detengámonos un momento para la música. Como es costumbre, es elección de nuestro invitado que has elegido para este primer tema musical, Artur.
Pues no estic segur si
creo que era el tío Caña,
perquè havia dit dos, el tío Caña, que és una cançó que, en fi, jo he sentit des de molt menut, m'agradava molt, mentre anava en cotxe amb mon pare a escola o coses d'estes, la posava.
És que este és molt bona. Pues vamos a escucharla.
En la Pobla n'hi ha un vell, en la Pobla n'hi ha un vell, que li diuen tio Canya. Porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra i una faixa morellana. Tres voltes només va anar el tio Canya a València. Primer quan va entrar en quintes i en casar-se amb sa femella. La tercera va jurar de no tornar a xafar-la, que un home que ve del poble ningú fa baixar la cara. Set vegades va fer cua, set vegades va fer cua en presentar uns papers. Per no saber expressar-se, per no saber expressar-se en llengua de forasters. Aguantar totes les burles, les paraules agrejades, i a la Pobla va tornar.
Tio Canya, tio Canya, no tens les faltes a casa.
Canya tinga un fill, tio Canya tinga un fill, que li diuen tio Canya. Porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra i una faixa morellana. Bé recorda el tio Canya quan varen portar-lo a escola. 7 anys la cara ben neta, ulls oberts, camisa nova. Però molt més va obrir els ulls el xiquet del tio Canya quan va sentir aquell mestre parlant de manera estranya. Cada dia que passava, cada dia que passava, anava engullint els muscles per por a que el senyor mestre, per por a que el senyor mestre li fera alguna pregunta. Aguantar castigs i relles sense gosar d'obrir la boca, i l'escola va odiar.
Tio Canya, tio Canya, no tens les claus de ta casa. Posa-li un forella nou, et farà fum la teulada. Tio Canya, tio Canya, no tens les claus de ta casa. Posa-li un forella nou, et farà fum la teulada.
Cròniques del carrer diuen, cròniques del carrer diuen, dulcets que té el tio Canya, que són metges a València, que són metges a València, professors i gent letrada. Quan estiu venen al poble, visiten el tio Canya, i el pobre vell se'ls escolta parlant llengua castellana. Però cròniques més noves s'expliquen que el tio Canya i ha compta amb els nens molt joves que alegren la seua cara. Mai parlen en castellà, mai parlen en castellà, com han de prestes els pares, sinó com la gent del poble, sinó com la gent del poble, la llengua del tio Canya. Rediscola, tio Canya, amb gaiato si et fa falta, que a València has de tornar.
Tio Canya, tio Canya, no tens les claus de ta casa. Posa-li un forrell al nou, perquè avui tens temps encara. Tio Canya, tio Canya, no tens les claus de ta casa. Posa-li un forrell al nou, perquè avui tens temps encara.
Artur, ¿por qué crees que no se ha logrado una lengua normalizada mucho más valencianizada?
per una clara qüestió històrica. És a dir, si arribem en 1932, arriben les normes del 32, tan conegudes, etcètera, no arriben a quallar del tot, perquè ve la guerra, no arriba a quallar l'Estatut d'Autonomia perquè ve la guerra, i a partir d'aquest moment, diguem que la llengua que es fa fonamentalment a Barcelona. És a dir, així com diguem que en Catalunya hi ha una resistència franquista al català i una persecució del català, així, en canvi, al valencià se li arreplega les falles pràcticament en 1941-40, estan ja fent-ho en valencià. Estan ja els llibrets, es fan en valencià. Els Milagres de Sant Vicent es diuen que es facen en valencià, cosa que no haguera ocorregut així a Barcelona. Però és llengua popular, diguem, la llengua del poble, que en canvi a nivell de llengua culta, els valencians, la nostra influència queda reduïda a molt poquet. Casp, que comença en la col·lecció L'Espiga, i les primeres col·leccionetes que deixaven en un títol que fora igual en castellà que en valencià, però no, que aconseguiren, estaven molt catalanitzades. Les obres de Casp al principi, d'Aler, de tots els que publicaven allí, estaven escrites molt catalanitzades. El descobriment, l'estudi, la gran quantitat de gent que ha fet ara estudis sobre vocabularis de determinats pobles, de determinades comarques, sobre la llengua en castelló, sobre això, sobre allò, ens ha fet tindre una gran quantitat d'informació sobre ixe valencià, que és el que ens ha permès també, a banda de que tenim una tradició molt important, culta, però que desapareix, com li dic, en el franquisme, i a partir d'ahí Catalunya és la que reprèn diccionari, és la que reprèn totes aquestes coses. I València va un poc darrere. Hi ha moltíssima gent de València que en aquest moment mira Catalunya com certa salvació. Allí s'està escrivint una llengua potable, és una llengua que tal, i són els Fusters, els Warners, els Enrics Valors, etcètera, que miren un poc tard, i tota la generació que vindrà, totes les generacions que vindran després, el que volia escriure una miqueta cult i volia fer camí, tenia que anar a les gramàtiques de Catalunya, tenia que... Això és el que va ocórrer, no va ocórrer d'una altra manera. I per tant, així en valencià necessitàvem a poc anar ficant també la trama del teixit, que el teníem absolutament corcat, si se vol.
Sin embargo, las editoriales, los libros o los escritos de la academia no reflejan una lengua valencianizada. Por ejemplo, el sufijo iste para el masculino, periodiste, taxiste o el lo neutro. ¿Por qué no se priorizan las soluciones propias? ¿Es un beneficio de la unidad del catalán?
Ahí es movem en una part intermilla. Realment l'acadèmia ha donat, en estos moments vostè podria escriure perfectament, taxista i periodista. Això ha sigut una lluita també important en la que jo també he de dir que tinc una miqueta de mèrit en el sentit de, dins de l'acadèmia, intente convèncer a la gent de quins són els meus postulats també, i un d'ells ha sigut este, el de l'ISTE. Una altra cosa és que realment, efectivament, com me preguntes, l'acadèmia no ho escriga i escriu sempre ISTE, però sí que dona la possibilitat i ha fet el doblet ISTE. Si tots els escriptors després demà començaren a escriure periodista i taxista, estaria perfectament dins de la normativa i seria la llengua que es vehicularitzaria. De moment, no és així. Possiblement, en un pacte a moltes llargues on tot el territori lingüístic estiguera representat, l'acabament en ISTE seria perfecte. Els catalans no el canviaria res, pronunciarien ISTE, com pronuncien pare, mare o taxista, val? I podríem escriure tots taxista, taxista. Jo veig molt bonic, és un masculí que ens diferencia de les llengües que ens són entorn. També es va considerar el psiquiatre i la psiquiatra. Ara considere també que moltes vegades la llengua ara, en el tema del sexisme, no sexisme, té tota aquesta problemàtica a l'entorn, i hi ha molts, a lo millor, que no veuen tampoc necessari i urgent i
claro. Ja. Y tender hacia un estándar valenciano que no perdiera su vínculo con el catalán, pero al mismo tiempo hiciera valer sus peculiaridades dialectales, ¿no sería una solución positiva para la lengua y para el orgullo del país?
Jo crec que sí, completament. Jo crec que, de fet, l'acadèmia un poc va en eixa direcció. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua el que pretén és que els valencians estiguen orgullosos de la seva llengua i que tinguen, com diríem, una permanent connexió amb allò que escriuen i parlen i diuen. Jo crec que l'acadèmia haurà introduït 20.000 paraules nostres que no estaven als diccionaris i accepcions molt interessants i molt importants. Fins ara la paraula normativa per a quan un xiquet volies tu donar-li en un columpio que anara amunt i avall era gronxar. I els valencians diguem engronsar i agronsar, i són les paraules que l'acadèmia dinamitza. Es diu clivellar, els valencians diguem clevillar i clevill, i això és la que es viabilitza. Vull dir que el que sí que apareix al diccionari són les paraules de tot el territori lingüístic, això sí, però remetent-les a les valencianes oportunament, i que les accepcions que apareguen estiguen en primera posició. Paraules provinents del xoc de la pilota, paraules provinents del món de la gastronomia, com figatell, no la trobaves en cap diccionari, ara la tindràs allí. Si barraca el diccionari de l'Acadèmia de la Llengua Espanyola, inclús el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, fica casa mal hecha, que està... La nostra és casa típica valenciana, etcètera, etcètera. Vull dir que el diccionari ha fet un gran camí en aquest aspecte de fer una llengua possible i que tot el món puga transitar. Ara, torne a repetir, si els escriptors en estos moments o els que fan els llibres en estos moments tendixen més a la unitat, la pregunta potser seria, l'acadèmia hauria de donar un model definit i clar de quina és la llengua que s'ha d'escriure?
Sí.
L'acadèmia ha donat un marc on se pot moure de diverses maneres. El que siga molt unitarista podrà fer un ús de la llengua molt unitarista, i el que siga menys també podrà fer-ho sense problemes. Jo crec que és una riquea el conjunt de la llengua.
¿Por qué no se hizo así? ¿Por qué incluso algunos académicos puestos por el PP, el teórico Partido Defensor del Valenciano, se han opuesto una y otra vez a la valencianización de la norma?
En l'acadèmia no hi ha dos bàndols, hi ha 20 bàndols. Els acadèmics són persones, en fi, cultes, intel·ligents, que provenen de... són catedràtics, són tal, pense que jo puga ser el pitjor de tots, i tenen tots les seues idees i un rei en el ventre. Però és veritat que s'han formulat i s'han arribat a fixar majories independents de vinguen d'on vinguen, provenen d'on provinguen, d'acord? S'han fet majories tant d'aquells que procedien del catalanisme com del valencianisme per a fer una cosa que, si no arriba a ser del tot del gust d'aquell que considera que el valencià ha de ser absolutament independent, sí que pot donar-li una gran comoditat. Una gran comoditat. Jo no considere del tot un fracàs. Certament, a lo millor, per exemple, per què no diguem que el verb vore siga el principal, si tot el món diu vore, anem a vore, no? I hem de fer el veure el principal. Pues perquè este verb, en les distintes zones del territori lingüístic, adopta moltes maneres.
Claro.
Jo seria partidari del vore, jo vull reivindicar el vore, però això no em fa... no vore, precisament, que també tenen raó en algunes altres argumentacions. Per tant, tots hem de sacrificar un poquet pel conjunt,
sí.
D'acord? Però respectant i reservant les nostres peculiaritats lingüístiques, que jo crec que l'acadèmia sí que ho ha fet això.
¿Por qué crees que en Valencia y en Cataluña se ha impuesto un modelo de relación entre lenguas y dialectos que es equiparable al que se da en España y en Francia? Con pánico por todo lo que sucede en la lengua natural estatal. y se ha rehuido en países como Suiza o Luxemburgo, donde lenguas y dialectos conviven sin problemas.
Això és una pregunta que jo no puc respondre del tot, perquè jo no tinc la política lingüística en les meues mans ni puc fer canviar. Hi ha un estat poderós, que és el castellà. El castellà és una de les llengües més importants que hi ha en aquests moments en el món. Té moltíssima influència, hi ha molts estudiants joves de tots els països que volen estudiar castellà. Conec, per exemple, la marxa de l'Institut Cervantes i la gran quantitat de milers de persones que estan interessades en tot aquest món. S'obre un món de milions i milions de parlants per tots els llocs. I, a lo millor, jo també... Pugem a un autobús en París i el castellà que sentim quan fiquem... Pam, pam, anem a posar el castellà, quin és?
Sí.
És molt possiblement que siga d'un mexicà,
sí, sí,
o d'un peruà. Vull dir que la normalitat de les coses ha de vindre donar per la gent. I jo crec que en aquests moments encara no és la llengua de la gent del tot. Després hi ha uns poders que imiten a aquestes llengües que, de què estem parlant, el francès o el castellà, i diguem que Catalunya imita un poc aquesta manera de procedir també. Encara no hem aconseguit que des de l'Institut d'Estudis Catalans es digui l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és una institució germana de tal. No. Són els únics i han de ser els únics. Bé, ja aniran bé les coses com evolucionen i ja veurem. Però sí, crec que hi ha encara una concepció antiga de poder lingüístic, com estaves preguntant, sí, molt semblant a la que el castellà o el francès mantenen. El francès molt més encara, eh?
Ya,
el francés molt més encara.
Y Artur, ¿por qué los gobiernos en Valencia que hemos tenido hasta ahora han jugado a la media mentira con los valencianos? Es decir, vender el ridículo Cataluña quiere invadirnos o no cambiar consecuentemente de política lingüística.
És molt bona pregunta. Possiblement perquè a molts no es feia falta. ¿Val? I per interessos polítics, clarament, un altre. Jo sempre, i els heu intentat fer arribar d'una i altra manera, crec que no van... El Partit Popular, que ha tingut tants anys el poder en la Comunitat Valenciana, no ha sabut o no ha tingut interès, possiblement, pel tema de la llengua dur-lo bé. Potser al principi es podia descansar tot en l'acadèmia, però l'acadèmia resol totes les coses que pot, les que no, ja no les pot resoldre.
Clar.
I fer viable una llengua com la que l'acadèmia els donava possibilitat i haver fet ús social de la llengua i haver fet... haguera sigut molt bo. Tu me preguntes per què, a lo millor, el Partit Popular duguent com a que en la seua propaganda electoral o que anava...
Sí, això que normalment havíem, no?
Per què la gent... També la gent... no té del tot clar, no sap... L'únic que sap és que no vol català, per exemple,
sí,
o que avui no és valencià, o que no sé... Però no sap més.
Sí, sí.
Com ara estava dominant... Ara me farà gràcia també si arrepleguen ara contra els llibres de text, carreguen contra els llibres de text, perquè estan escrits no sé com, i hauria que preguntar-li, però com han estat escrits fins ara?
Claro.
Perquè jo la mateixa queixa la tenia abans que la que puc tindre després. Però no segons el partit polític. M'explique?
Sí, sí, te
és
comprendo.
Dir, jo faré crítica lingüística, estiga A o estiga B, però seré objectiu. El que no puc fer és dir, els llibres estan en català, si mana el Partit Socialista... I sense fer cap canvi, estan en valencià, si mana el PP. Això ja no pot ser.
No
pot ser. Això s'ha de fer, una llengua entre tots, com estic dient. Crec que l'acadèmia és l'instrument per a tindre una llengua en què tots els valencians se senten identificats i representats. Hi ha nivells de llengua i un llibre de falla no té per què estar escrit com escriu el rector de la universitat. No, senyor. Hi ha nivells de llengua. I jo, si puc, vull fer una comèdia que fas a riure en televisió, faré un ús d'una llengua que siga adequada per a la comèdia.
Claro.
Valenciana, però adequada a la comèdia. I, per tant, els nivells de llengua s'han de respectar.
¿Y por qué crees que hay tanta supeditación a Cataluña y a lo que sea moda en Cataluña o en Madrid? ¿No tendremos nunca los valencianos un modelo propio?
Jo espero que sí. Esta societat, de totes maneres, no és tan... Moltes vegades mos queixem també de vici. Certament, pareix que per a triomfar un valencià o haig d'anar cara a Madrid o haig d'anar cara a Barcelona, però això ho haurem de trencar. Com? Creixem com a societat. Si no, no hi haurà una altra manera. No hi haurà una altra forma. El per què? Pues perquè encara valencià no controla certs camps importantíssims de les produccions culturals i el que vol fer camí en aquest aspecte vol doblar. Imagines vostè la quantitat de persones, dobladors de pel·lícules que s'han quedat sense faena ja prou abans de que tancara Ràdio Televisió Valenciana. Què fan aquestes persones que potser als 25 anys o 30 començaren a formar-se, estan ara en la cinquantena i es diuen... T'has de trobar una altra forma, un altre treball... Un altre... Yeah. Som professionals, estem parlant de gent que te sap doblar una pel·lícula, que ho fa bé... Que no... Se n'han tingut que anar. I a on pararan? O a Madrid, claro, o a Barcelona.
Claro.
Perquè així ja no hi ha una indústria possible que això ho faci. I així no, li contaria una darrere d'una altra. Però crec que el que hem de fer és canviar un poc el xip, deixar de queixar-nos tant i treballar per fer una societat valenciana com Déu mana.
Artur, ¿y ese lugar de encuentro y de igualdad no podría ser la Occitania de Lluís Fornés u otros occitanistas valencianos que defienden? ¿Que, ¿por qué no se ha de olvidar que todo el mundo tenía conciencia de la unidad común, incluso personas tan poco sospechosas como Carles Salvador?
Es una pregunta también muy chula, minoritaria, pero chula, muy, muy bonita. Hi ha un llibre molt potent, que li ho explicaria, que jo ara no recordo el nom, llastimosament. Si pegue després en ell, ho diré. D'August Rafanell, un catedràtic de Girona. I és algo aixina com el món que hem abandonat. El món que no hem abandonat. Catalunya, hi hagué un moment en què trencà absolutament les relacions amb Occitània perquè s'estava desenrotllant i no volia tindre un altre llast. Quin era el llast? El lastre, que diríamos en castellà. El fet de que França anava a fer impossible de totes qualsevol possibilitat, dices. Catalunya borrà del mapa la part occitana, diguem així, i s'inventà una nova nació, que eren ells, d'acord? I així ja podíem pilotar el seu futur.
Yeah.
Diguem que és una renúncia feta explícitament i molt clara, que se pot seguir pels documents polítics de l'època, que se pot seguir en els debats de l'època entre el món català, perquè inclús fins i tot des de Catalunya hi ha molta gent que continua defendent el tema occità, d'acord? I Catalunya renuncia. Sap qui no ho fa? Llorente. El nostre don Teodor Llorente,
sí, sí,
és un dels pocs que manté la flama junt a Mistral. Vindrien a ser unes ànimes bessones al final de la seva vida, Llorente i Mistral.
Sí, sí.
I són els que mantenen un poc i tal. Ara, la llengua d'oc, Constantí Llombart també la tenia com a... Per què? Perquè quan hi ha països i hi ha fronteres pel mig, les llengües minoritàries ho han de pagar. I Catalunya, ja li dic jo, que m'emprengué un camí en solitari per a fer-se una llengua sense tindre que estar debatent fins a l'últim mil·ligram.
Yeah.
Perquè Occitània, que tenia, diguem, la llengua mare, podia haver demanat moltes coses,
pues sí,
de la llengua, diguem, peninsular.
Sí, sí. Artur, junto a Alicia Palazón, ha firmado la que posiblemente sea la primera historia de la literatura valenciana, en valenciano, sin supeditarla a lo que se estaba escribiendo en otras zonas de nuestro mismo dominio lingüístico. ¿Cuál fue su eco y su influencia en la elaboración de los temarios de lengua y literatura en los institutos?
Yo creo que muy poca... en els instituts. M'agradaria que això canviara una miqueta. Des de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sí que en algun moment s'ha dit especial menció als autors valencians, especial tractament dels autors valencians de la literatura. Tenim una desgràcia que se podria mirar com els valencians són molt, molt importants en l'edat mitja, pràcticament tot va dedicat a valencians, mentre ho està estudiant l'edat mitja, però a partir d'ahir ja la història de la literatura que estudiem, diguem que és la de les Rambles, poc més o menys. És un error, crec jo, perquè la gent hauria de conèixer què és el que ha ocorregut en València, quins han sigut els líders d'aquests moviments, la Renaixença, conèixer a Llombart, a Llorente... És un mínim que la gent d'ací no coneix, perquè ja se'n va estudiar unes altres coses, diguem. Faria moltíssima falta, jo crec, sobretot del món contemporani, dels segles XIX i XX, Renaixença ençà. De la Renaixença cap a sí, que la gent tinguera, els estudiants almenys pogueren tindre idea de què va ocórrer així. Jo crec que el 98% o més no sabrien explicar-te qui és Llorente o Llombart.
Sí, seguro. Y Artur, no hay ningún escritor valenciano con calidad, exceptuando a Joan Fuster y a Vicente Andrés Estelles.
Ja, sí, que els hi ha. Avui en dia hi ha molta gent que està escrivint bones novel·les, està escrivint bona poesia, sí que la hi ha. Jo que tinc la fortuna, o no, perquè a vegades me toca llegir-me 30 novel·les una darrere d'una altra en un temps determinat perquè sóc jurat, hi ha que recalcar que hi ha 4 o 5 autors en València, quan parle de València jo parle de la comunitat valenciana, val? És la meva manera de parlar.
Sí. Entiendo.
I, en fi, sí que els hi ha, autors en Vicent Tussó, Anna Moner...
Ah, eso te iba a decir, que nos dijeras algún nombre para entendernos.
Sí, el propi Josep Franco en sueca té novel·les molt interessants i moltes vegades estan escrites en una llengua absolutament amable per als valencians. Els que venen de tradició valenciana, són gent del poble que ha anat després culturitzant-se, és molt millor... que no, perquè ara ens topetem a lo millor en aquells que des del castellà estan accedint al valencià, que no encara ni pronuncien, ni saben parlar, ni saben dir, però els quatre catalanismes sí que te ho diuen, no? En fi.
¿Y cuáles serían los que están hoy ya olvidados?
Olvidados.
Que no fueran los que te he dicho.
Yo crec que estan pràcticament tots els autors nostres, oblidats o semioblidats. Jo parlo d'un Alzheimer col·lectiu. València patís un Alzheimer col·lectiu de gran importància i de despersonalització. Val? I per això moltes vegades que comencem a parlar sobre que si català, sobre que si valencià, sobre no sé quan, una vegada tenim i deixem clar que el nom de la llengua és valencià, que això són valencians, que tal i que qual... El que hem de fer, el següent pas que hem de donar és precisament el de fer-nos forts en la llengua, en l'ús de la llengua, torno a repetir, en la consideració social que la llengua puga tindre. No podem tindre polítics que no parlen valencià, presidents del València que no parlen valencià. Qui diu això? Diu el propi jugador. Com és possible que vaig a no sé quin suec, a no sé quin puesto, i deprengan dos dies, i així se passe la vida, s'arriba a casar, a viure així perquè li agrada tant València i tal...
I no sepa nada de València.
I no haja deprès ni una gota. Així és el problema.
¿Y por qué crees que nuestra sociedad en el bilingüismo literario ha sido penalizado algo que, sin embargo, está resultando tan enriquecedor en Asturias?
És un altre tema molt interessant. Jo crec que per la divisió que ha hagut tan bàrbara en el món de la cultura respecte a ixa, de quina llengua estàs fent ús? Si estàs fent ús del castellà, estàs fora d'ací. Si estàs fent ús del valencià, estàs fora d'allà. Això crec que és, en certa manera, artificial. Crec que és només del món de la cultura com una moda que es va imperar d'ignorar-se els uns als altres, però crec que en la realitat, no, més bilingües que els valencians, jo crec que impossible. Així estem parlant en uns en valencià, l'altre te contesta en castellà, li respons a la que està al teu costat en castellà, mentre aquell està dient una broma, vull dir que la convivència és absoluta. però també és cert que hauria de ser molt més a favor del valencià que no al contrari.
Claro. Arturo, ahora tendríamos que hacer otra incursión en la música, pero como nos queda ya muy poco tiempo, vamos a seguir con las preguntas porque yo creo que perfecto, a nuestros oyentes les interesará mucho más lo que nos cuentas. Arturo, ¿cuál fue la importancia de un libro como A Espentes del Silencio, que apareció en el 1991? ¿No?
Ese es el libro que causa el punto de inflexión a lo que estaban comentando desde... ¿Per què les normes del Puig no se notaven, no funcionaven? Quan arribem al món de les normes del Puig, ja passats per la universitat, d'acord? Ja havíem estat abans, però no tot el món se posa a escriure. Els que teníem interès en això érem una colla de jovens que van pensar en la possibilitat de fer un xicotet llibre, analectes d'una crònica perduda o d'una ciutat perduda, crec que denominaven com a subtítol, i el van denominar A Espentes del Silenci, perquè es veiem una miqueta els que escrivíem en Normes del Puig, clar, marginats respecte a les línies oficialistes, per això ho vàrem denominar A Espentes del Silenci, perquè treballàvem des del silenci i veníem des del silenci. Però va ser la primera obra, jo crec que el punt d'inflexió per a un ús de les normes del Puig molt més real, molt més vertebrador, molt més de fer ja coses serioses. Jo crec que ahí és quan l'Associació d'Escriptors, que no existia en aquella època, es va fixar i es va crear, jo crec que degut a aquest detall. Cal tindre en compte que ho van presentar en l'Aula Magna de la Universitat de València, molt bonico i molt ben fet, que vam tindre després actuacions i que sobretot això, el món de la il·lusió dels joves que
ja fem. Aquell volumen col·lectiu que aunava prosa i poesia dio a conocer algunes de les persones que més tarde han ido teniendo relevància pública en la societat, almenys en nostra ciutat, el editor Félix Benz, el politòlogo Vicent Flor, la novelista Alicia Palazón, tú mismo. ¿Se podría decir que fue una generación triunfadora? Y ya, rápidamente, porque os queda alguna pregunta y poco tiempo.
Yo creo que tan con triunfadora, una generació treballadora de sí, i després hem tingut sort o no, els uns més, els altres menys, però jo crec que cadascú ens hem dedicat a fer allò que volíem i això està molt bé. No sé què dir-li més, eren més i ara, per exemple, han arribat a llocs de certa responsabilitat política alguns dels que també estaven per allí. Vull dir que sí, va ser una generació de gent que creiem en el valencià, en la llengua, en la cultura i que hem tingut iniciatives a milers i a muntons, llibres escrits des d'eixe moment, participació en milers d'actes, conferències, hem fet de tot un poc, la veritat.
Y ahora, rápidamente, porque Sarilla me está haciendo señas, pero bueno, aunque no te dé tiempo para contestar. Eres autor de 3 libros de poemas que aparecieron, como hemos dicho hace un momento, en una horquilla muy estrecha entre 1992 sí. Y 1998. Desde aquel libro de Ibisis, enmudeció la voz lírica. ¿Crees que con la pérdida de la juventud desaparece también la tensión política? Poética, perdón.
És una pregunta difícil. M'agrada escriure, i escric algunes coses, però no he participat des de fa molts anys en res que siga exposició al públic. Vaig escriure un conte ara fa poc, basant-me en una pintura que, en fi, era de Xèrica, vaig guanyar el Premi en Tous de narrativa, i vaig quedar-me molt content, i és una narració, és un conte molt, molt gracioset que se llegeix en certa rapidesa. Però sí, aquest abandonament també té que veure amb l'estudi, amb l'escriptura de milers i milers de pàgines de diccionari i d'unes altres coses que no se veuen, però que sí que es fan.
Artur, pues gracias de verdad por tus respuestas y por tu amabilidad. Esperamos que la Academia Valenciana de la Lengua, que tanto dinero cuesta al año a todos los valencianos, pueda servir ahora o en el futuro para crear una norma valenciana distintiva y de que todos los usuarios se sientan orgullosos. Que tu investigación y tu obra siga también creciendo con la rapidez y placidez de la madurez.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes pues, gràcies per tot.
Pues nada, esperamos que vengas a contarnos más cosas, que sigas escribiendo.
Quan vulgueu.
Y seguro que de la Academia tendremos en el futuro cosas muy importantes que contar también, ¿no?
Moltes gràcies, que hagi sigut interessant per als oients i punt.
Pues eso es lo que pretendemos. Pues gracias también a nuestros oyentes de Cruces de Caminos. Sari Zorio en el control, que ya me está haciendo señales de humo, y Carmen Leinez al micrófono, os envían sus mejores saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices. Es muy importante.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.